Bon dia, passen 5 minuts de la 1 del migdia, moment en què a la sintonia de Ràdio Falset toca començar l'hora del vermut. Ja ho vam anunciar la setmana passada. En aquesta hora del vermut ens agradaria molt que les dues primeres trucades fossin d'infants, nens o nenes. Per què? Doncs perquè tenim dues entrades per demà anar al cinema l'artesana a veure Madagascar 3, Viaje per Europa. Així que a aquells nens o aquelles nenes no s'hi valen delegar als pares, que ens truquin, tindran una entrada gratuïta per anar a veure aquesta pel·lícula. Els nostres telèfons són el 977-83-0044 i el 977-83-1135. Ho torno a dir a poquet, 977-83-0044 i el 977-83-1135. Són els nostres telèfons que obrim avui especialment als més petits perquè tenim doncs aquest parell d'entrades. Però, la funció de l'Hort del Vermut és la de comentar l'actualitat de la nostra comarca i també centrar-nos, si s'escau, com avui s'escau, en la capital del Priorat. Per comentar l'actualitat tinc al meu costat, com sempre, la Rosa Garel. Bon dia, Rosa.
Bon dia, bon dia.
El Miquel Jardí.
Hola, bon dia.
I l'Enric Calvo.
Hola, bon dia.
Bon dia a tots. Un dissabte que ens hem aixecat amb la notícia que ens donava el nostre company Alfons Reig, que ja hi ha una xifra pel sou de l'alcalde de Falset. En total, com sentíem en l'informatiu, estem parlant de 26.900 euros anuals bruts, que vindrien a ser uns 1.500-1.600 euros mensuals. Què creieu? Tocava, no tocava? Val a dir que fins ara l'alcalde de la capital del Priorat no percebia diners en concepte de sou. I que, i això sí que em permeto posar-ho damunt de la taula, la campanya electoral de les passades eleccions, aquest tema ja va sortir, i tots els grups van estar més o menys d'acord de que amb 3.500 habitants ja començava a ser hora que l'alcalde de Falset percebís un sou. Ha arribat el moment, ja hi ha una xifra i des de l'oposició ja se li ha retret a Jesús Torralba doncs, el fet de que es posi aquest sou. Com ho veieu?
La gent de Falset primer.
Bueno, en principi doncs malament no ho veig, perquè si una persona té dedicació plena en una alcaldia, el que passa que potser no és el moment. Un moment d'austeritat, moment de... sí, es pot haver tot el dret, perquè és el que dic, una persona té dedicació plena, doncs té dret a cobrar, no? Però potser s'ha llegit una mica de mal moment. Això, si s'hagués fet fa un parell d'anys, ara no es notaria. Però, de tots modos, crec que malament no està, però una mica fora de temps, sí.
Uh-huh. Enric?
Ara jo diria dues coses. Segurament és una notícia que apareix en un moment, ahir mateix s'aprovava una llei que feia referència a això.
Ja hi anirem.
Clar, és que sí. Això apareix públicament en un moment que justament és de rabiosa actualitat, no? I amb moltes limitacions, no? A veure, jo diria dues coses. Jo no estic en contra i no ho valoro negativament que un alcalde pugui tindre una percepció. El que sí que estic en contra és que, i no és el cas, evidentment, segurament ni de Falset ni de la Priorat en general, de que es faci un modus vivendi a partir d'algú que és servir a l'interès general o a l'interès públic. No? Per tant, jo penso que amb les xifres que s'han parlat queda clar de que, per una banda, i els que som de Falset ho sabem, hi ha una dedicació, hi ha unes responsabilitats, i per altra banda hi ha, per mi, el més important, algú que els que recordem a les campanyes electorals això ja venia amb un consens absolut entre totes les opcions que es presentaven a l'alcaldia. Per tant, jo diria que, bueno, potser sí, que puc reconèixer que en aquest moment sembla que arribin totes les notícies juntes quan tindria que haver. I, per tant, potser el que diria és que potser es tenia que haver fet abans, perquè ja fa un cert temps doncs, que en Jesús és alcalde i que, per tant, es podia haver tirat endavant això. Jo ja dic, no ho valoro negativament, al contrari. Penso que també honra una mica una dedicació i un servei. I, per tant, aquí també doncs, hem de tindre clar que la dedicació doncs té un cost, sí, evidentment.
Permetem que posi un element damunt de la taula. Rosa, fes-me pensar que t'he de preguntar si cobraves quan estaves a l'Ajuntament de Pradell. No m'ho contestis ara, perquè vull posar una nova xifra damunt de la taula respecte a aquest sou de l'alcalde de la capital del Priorat. Parlàvem de que ahir, en el Consell de Ministres, es va presentar una proposta, és un informe, o sigui, no està acabat d'aixecar a llei, però podem entendre que és algo més que un globus sonda per veure l'opinió. En aquesta presentació d'aquest informe, el ministre d'Hisenda i Administracions Públiques, Cristóbal Montoro, va presentar unes xifres i uns criteris. Pel que fa als alcaldes de municipis de 2001 a 5.001 habitants, es deia que la referència era un sou de secretari d'Estat, un 70% menys. Doncs agafant i fent quatre números, que demano, sisplau, que aquí la taula no me'ls agafeu com a tancats, sinó com una referència, també els de casa, no agafeu com xifres tancades i fixes, sinó que és només una referència, el sou d'aquest secretari general pujaria als 71.886 anuals. Si tenim aquest 70%, es quedaria en 21.568 amb 8, una miqueta menys de la proposta que s'ha fet a l'Ajuntament de Falset. Com ho veieu? Està més encertada la del ministre Montoro que la que s'han posat aquí al costat de Ràdio Falset, a l'Ajuntament?
A veure, jo si em permeteu, jo penso que ahir va saltar la premsa, els titulars van saltar amb algo que precisament aquí a Catalunya i al Priorat en general penso que és escandalós. És dir, que surti com a titular que a partir d'ara els regidors, els concejals, no cobraran, quan el 90% dels concejals de tota Catalunya no han cobrat mai, em fa l'efecte que és inventar una pel·lícula que no és de... A veure, si més no, que no és d'aplicació aquí a Catalunya, però no pas perquè hi hagi una llei, perquè la realitat és que no cobra ningú.
Bueno, l'Ajuntament és gran, sí,
Bueno, però això és diferent.
Sí, però si anem a la nostra comarca, Miquel...
No, la nostra comarca no.
La majoria són de menys.
Ni a les comarques veïnes tampoc, ni a la Ribera d'Ebre, ni a la Terra Alta. Però els ajuntaments grans hi ha regidors que cobren i molts diners. Bueno, però llavors tornes amb el mateix. Tenen dedicació plena. N'hi ha que sí i n'hi ha que no. Si mereixen tants diners, no se'ls mereixen. Bueno, és la discussió.
Però llavors fan allò que cobren per assistir a comissions.
També,
Això sí que es fa. Vull dir, llavors per anar a una comissió que estan allí sentats que no...
Sí, pot ser que no tinguin sou com a regidor, però cobrin comissions
exacte.
I dietes.
Llavors durant... Per exemple, que això també passava al Consell Comarcal, l'Anyosa, sí, també cobraven per les comissions la gent. Sí, sí. Llavors, clar, van amb quatre comissionetes durant un mes i es fan un sou.
Sí, així això va passar, sí que va passar.
No sé, ara sí. Aquí els petits no han cobrat mai, jo no he cobrat mai, l'Ajuntament, al contrari, més bé a mi rascar la butxaca. O sigui que no, vull dir, això per suposat. Però vull dir, els puestos aquests grans, doncs mira, vull dir...
Bueno, i ara que entrem amb tot el que va dir el Montoro, no us fot els pèls de punta que el Priorat pugui ser només de la Diputació, perquè no tenim 20.000 habitants.
Això ja entrem després. Jo en aquest sentit...
Jo ho dic perquè que... parlant del Montoro...
I anirem i ho posarem damunt de la taula. Recordar que a la tarda ja va sortir la vicepresidenta del govern dient que aquí a Catalunya s'hauria de veure perquè tenia moltes competències pertanyent a la Generalitat i fins a cert punt el que plantejava Cristóbal Montoro hi havia certa invasió de competències. S'hauria de mirar més al detall, però en aquest cas separava el cas català.
Però estem acostumats a les invasions de competències, nosaltres. Vull dir que si l'han d'invadir, la invadiran.
L'han deixat d'anar ja, per cinc cas l'han deixat d'anar.
Totes maneres, ja, jo vull recalcar un tema que, a veure, és cert que hi ha concejals o regidors que cobren, sobretot a les grans ciutats, però precisament és el que deia abans. Una cosa és cobrar per la feina, en aquells casos que hi ha una dedicació, i a l'altre, fer un modus vivendi de la posició que ocupes. Llavors, el problema que ha saltat, per exemple, aquesta setmana a l'Ajuntament de Barcelona és que per anar a les comissions de les comissions i les reunions de treball de l'àrea metropolitana, per exemple, doncs els regidors de Barcelona cobraven més que el seu propi sou. Això és el que crec que en aquest moment de dificultats extremes per totes bandes, si més no, no és de rebuig, no? No és de fàcil entendre. Perquè al final t'estan pagant per anar a unes reunions, però resulta que et paguen un sou perquè vagis a reunions, també interpreto.
És la seva feina, no? És la seva feina.
Aquestes reunions entren dintre de la seva tasca de treball. Feina.
Ara, què passa amb tot això? Aquest 7%, aquest 8% del total de concejals dels 800 i pico municipis que hi ha a Catalunya, d'acord que són els de les grans ciutats, però és que queden més de 750 o 760 municipis, que això és tot el contrari, que molt bé, com deia la Roser, fins i tot, doncs segurament hi estan,
sí,
doncs,
però,
aportant.
Sí, és el que parlàvem. Ara ha arribat un moment que sobretot s'ha de donar exemple. Tots els polítics han de donar exemple. Fins ara els únics que han donat exemple, que per mi són els autèntics polítics, són els alcaldes i regidors de les àrees petites, que han treballat hores i hores i hores, ho han fet bé, ho han fet menys bé, sense cobrar ni un ral. Aquesta gent són han sigut els autèntics polítics. O la gent que perteneix a associacions, és el mateix. Però quan hi ha veus sous, hi ha alcaldes que guanyen més que el president del govern. Però doblat, eh?
Jo, un incís en el que deia l'Enric, perquè en aquesta tertúlia podem donar la nostra opinió, però tampoc, almenys en la meva voluntat, és que no deformem la realitat. Barcelona és un cas molt especial, perquè Barcelona és un dels poques ciutats espanyoles que els números li surten i fins i tot han rebut més d'un elogi per la gestió, sobretot el tema tècnic a nivell econòmic que s'ha fet, i és gairebé un exemple. O sigui que no és que vulgui aixecar com a defensor de la ciutat, com tant ni molt menys,
jo ja ho sabia,
però sí que m'agradaria destacar
això,
que
jo ho sé,
Hi ha ajuntaments que han fet bé les coses.
Sí.
Sense, també vull deixar clar que el potencial econòmic que té Barcelona és brutal.
Bueno, però si tu, per exemple, a casa teva les coses te van bé, no els llançaràs els diners. No. Pues l'Ajuntament de Barcelona, amb coses, no és que els llanci, però don molts diners als regidors per assistir a una reunió que tenen una obligació, perquè l'han de gratificar. Sí que té reunió, és obligació d'anar-hi. I això, com l'Ajuntament de Barcelona, anxes Castilla, ves mirant tot el resto del país i veuràs.
Sí, de totes maneres, el que dèiem és dir, a veure, Barcelona és un cas molt especial, perquè a més té com ho definiria com un estatut d'autonomia, sí, dintre l'estatut, a través de la carta,
sí,
municipal,
carta municipal,
no?
Sí, sí.
I és, a veure, és una cosa molt més complicada.
Menys en a part.
Jo em quedaria més amb la idea de que més de 750 municipis de Catalunya, perquè penso que és un important vers el que va passar ahir. Escolta, estan plens de regidors, de concejal, que estic segur que d'alguna manera porten temps, que és com aportar diners, que és com aportar, i sobretot aportar servei a la ciutadania, i això sense cobrar ni un duro, que em fa l'efecte que, no sé, el titular d'ahir era una mica escandalós, no?
No, el que passa és que som un país que som exagerats amb tot, i no sabem trobar el terme mig. O sigui, hem passat de gent, doncs, que ha treballat pels ajuntaments, associacions que ha nomenat ell, que han fet tota la feina de les associacions, que les han tirat endavant, que s'han tret els quartos de la butxaca, que ha funcionat bé, han passat d'això a que ara per tot s'ha de cobrar. O sigui, ara de seguida et pregunten què cobraré per fer això? No? Doncs vull dir, no hem trobat el terme mig, perquè hi ha moltes coses, doncs, que poden ser voluntàriament, se poden fer. Però no, la gent resulta que per fer qualsevol cosa voluntària t'ha dit, no, com ajudaràs i podràs fer això, com pagaràs? Home, per fer això t'hem de pagar i volen cobrar, ja. O sigui que no hem trobat el terme mig, tampoc.
Repeteixo que tenim dos telèfons, ens interessa avui especialment l'opinió dels falsetans i falsetanes arran d'aquesta notícia que comentava i ens explicava l'Alfons Reig en temps de l'informatiu, i que reprenem en aquesta tertúlia perquè entenem que era una qüestió que, repeteixo, havia sonat en campanya electoral, també havia sonat al carrer, i la veritat és que preguntaves i més d'una i més de dos i més de tres persones deien obertament que consideraven que l'alcalde de Falset havia arribat a un punt que havia de tindre una retribució i que potser calia canviar aquest fet històric de que fins ara no havia cobrat. Doncs bé, ara ja hi ha una xifra, són 26.900 euros anuals bruts, que vinguin a ser, repeteixo, 1.500, 1.600 euros mensuals. Us sembla bé? No us sembla bé? Tenim dos telèfons, el 977-83-0044, 977-83-0044 i el 977-83-1135, 977-83-1135, perquè aquesta, avui a la tertúlia volem conèixer la vostra opinió respecte a aquest sou que arriba en un moment una mica especial. Rosa.
I en quant lo de la llei aquesta que ha sortit, que diem que sí, que no, que això serà com un globo sonda, que no sé què, que no sé quantos...
És un informe.
És un informe. Ara, en quant als ajuntaments petits, fa anys que estan tocant, ja, la campana.
O sigui... En quin sentit?
De dir de què desapareixerà. Vull dir, el predell, la campana, mentre jo hi era, ja va arribar, de què desapareixeria l'ajuntament. O sigui que anem amb cuidado, perquè quan se n'adonarem s'hauran afeitat les barbes a tots plegats. O sigui que...
A més, no oblidem que mal ens pesi, la idea inicial de retallar, de reduir municipis, va sortir de Catalunya. Ah, és el famós informe Roca, sí, que és, imagino, el que ha anat donant voltes durant aquest temps, que no sé fins a quin punt l'han tingut en compte o no l'han tingut en compte, però
sí.
No oblidem que a vegades tendim a...
Sí, va sortir no de Catalunya, no, va sortir d'un senyor.
Bueno,
no, no, és una petició de la Generalitat,
És una petició...
Compte.
Sí.
Compte.
Sí, Miguel, sí.
Però no s'ha aprovat mai.
No.
Perquè tothom està en contra d'això. La majoria està en contra.
Sí, però...
Redefineix totalment el mapa que coneixem, el mapa comarcal,
També volien com canviar les comarques per vegueries, no? Bueno, doncs...
Jo penso que el que alarma més és... A veure, és una miqueta com ho que dèiem del sou de l'alcalde. És dir, una retribució per a l'alcalde, si ha de ser costa d'eliminar un servei bàsic de l'Ajuntament, doncs no hi estarem d'acord ningú, com és lògic. Si és sense posar en perill cap dels serveis que es consideren bàsics, doncs lògicament benvingut sigui i segurament es tenia que fer abans. Els ajuntaments petits, tots aquells serveis, si aquesta llei té de suposar que es deixen de prestar aquests serveis o que la qualitat d'aquests serveis, que al final la proximitat sempre és la primera nota de qualitat, es posen en perill, pues, horrorós. Pensem una mica en situacions de guarderies, etc, no?
Sí.
Sembla que tenim la primera tocada del dia. Bon dia, en què parlem?
Hola, bon dia, sóc Maria, de Móra d'Ebre.
Digui'm, Maria.
Els felicito pel seu programa, Si puc l'escolto cada dissabte.
S'agraeix.
Miri, pues jo penso de tot això, pues que sempre paga el petit. No hi ha dret que facin això. Penso jo que no hi ha dret, perquè un alcalde crec que n'hi ha que treballen molt, molt per petit que sigui el poble, i treballen molt, i uns altres pues, que no treballen tant. Però sense cobrar, o cobrant poc, això no crec que funcioni. Valdria més que ells se rebaixessin el sou, que és el que no faran mai, i que la gent estigués més contenta, els alcaldes, els regidors i tots. Però crec, i tampoc és el moment per fer alguna cosa així. Jo crec que és que no tenen vergonya, ni els d'aquí, ni els d'Espanya. És que no tenen vergonya, tant els hi fa amb ells. Mentre ells les butxaques les tinguin plenes, els altres tant els hi fa. Aquesta és la meva opinió.
Moltes gràcies, Maria, per la seva aportació.
Bon dia.
Bon dia.
Adéu.
Tota la raó.
Si em permeteu...
Bueno, la sensibilització de la gent. La gent està molt sensible amb aquestes coses. I ara no toca. O que s'ha fet abans, a l'època de les vaques grosses i tal, però ara no toca.
Jo, si em permeteu ser una mica d'advocat del diable, és allò de... un alcalde és una persona que té una responsabilitat que no té qualsevol vida.
I molta.
D'acord, accepto que si et presentes a unes eleccions ja saps el que et trobaràs i ja saps el pa que s'hi dona i el que et tocarà acceptar. Però fins ara, o almenys, i em centro en el cas de Falset, clar, semblava que no es veiés això. Estava molt bé que es presentés, la gent, i això, tot el meu respecte per tots aquells que s'han presentat al llarg de la història al consistori de la capital del Priorat, però no... Crec que s'ha oblidat aquesta banda de que hi ha una responsabilitat i important.
No,
si la voleu, la lligam
no,
amb una
això no s'ha oblidat mai, no fotem.
Doncs com és que fins ara...
Bueno, aviam una cosa, Jordi, aviam. jo me vaig presentar, per exemple, de cap de llista. I sabia d'antemà que si guanyava i fos alcalde, sabia que tindria una responsabilitat molt gran a canvi de zero remuneració econòmica. Però el que es presenta de cap de llista, això ja ho sap. Pues, si vols ser alcalde, a canvi de no cobrar res, i tindré una gran responsabilitat, t'hi presentes, si no, no t'hi presentis. Això no té res a veure amb si tenen dret o no tenen dret, però fins ara, els pobles petits, la gent que assumia la responsabilitat ja sabia que de calés zero. I fins ara ha sigut així. Que ara es vol canviar que l'alcalde tindria una retribució... Això ja és un altre... Són figues d'un altre paner. Però fins ara, la gent que es presentava de cap de llista sabia perfectament que assumia una gran responsabilitat a canvi de res. A canvi de res.
A mi m'ha fet gràcia els arguments que presentava el Jesús Torralba, no per l'argument en si, sinó perquè es podien contraposar amb el que va dir el ministre Montoro unes hores abans, és que ni un dia diferent, unes hores abans, mentre l'alcalde de Falset parlava doncs, que el tema dels diners podia ser per fomentar d'alguna manera l'interès. El ministre Montoro parlava de que s'havia d'optar en aquests llocs per defensa de les idees. En què ens hem de quedar? Amb l'interès, les idees o els dos?
Jo penso, a veure, jo penso que el primer que caracteritza a la majoria de municipis catalans, fugim una mica d'aquests mastrodontes, on segurament el concepte dels ideals, etc, etc, en primer lloc és la vocació de servei.
Exactament.
La vocació de servei.
És un servei públic.
Aquí, i jo coincideixo amb la persona que ha trucat, la Maria, de dir, quan ella diu no tenen vergonya, i evidentment
no tenen.
Ho hem dit, aquest tema sobre la taula, no cal que parlem, hi ha corrupcions, hi ha detencions, hi ha consells comarcals bloquejats i d'allò, hi ha detectius, més coses ja no poden passar. Per tant, jo el que interpreto és que la classe política, entès com aquelles persones que els hauria de caracteritzar la vocació de servei a la ciutadania, tot això pues, no li va bé. Evidentment que no li va bé, perquè la seva imatge en aquest moment pues és la que és. Això vol dir que tots són així? No. I després hi ha una altra cosa. No sé el tram que ha fixat el ministre Montoro i tot això. Però jo penso que al final, potser si els diners que s'han de cobrar són 1.000, aquests 1.000 s'haurien de repartir amb tots els alcaldes. Grans, petits i més petits. No a partir de la idea que n'hi ha uns que no cobren.
Ens quedem aquí un moment perquè sembla que tenim la segona trucada del dia. Bon dia, en què parlem?
Hola.
Hola?
Hola.
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 Ui. Amb qui parlem?
Amb l'Ariana, cap de Vila de Borra.
Ah, Ariana, hola. Ja tenim una entrada.
Ja tenim una entrada assignada. Ariana, per curiositat, si no vols contestar no em contestis. Quants anys tens?
7,
vale. Perfecte, doncs ja ho saps, demà tens una entrada per anar a veure el Madagascar 3, d'acord?
Sí.
I sobretot, gràcies per trucar.
Bueno, digue-li on t'ha de recollir l'entrada, pobre xicot.
A la taquilla.
A la taquilla.
Dius que vas trucar a la ràdio i te la donaran, d'acord?
Sí.
Vinga, doncs, moltes gràcies, Ariadna.
Vale.
Adéu.
Ja tenim una entrada assignada. Recordo que ens en queda una altra i que esperem que, com ha fet l'Ariana, ens truqui un nen o alguna nena i que li puguem també doncs, donar aquesta entrada, repeteixo, per Madagascar 3, viaje por Europa.
Que la recomano, eh?
Sí?
La recomano, és molt divertida. Passareu, los que blagui a veure, passareu un molt bon rato.
Però nosaltres no parlarem de coses tan divertides perquè la veritat és tossuda.
De cara a l'Ariana, pobreta, que ha trucat. Ves al cine que t'agradarà molt.
Sí.
Avui... Ara tornem a la tristor, va.
No, tampoc.
És la realitat que ens ha tocat viure.
Tot el que està, caient, ni els paraigües no s'ho plugen ja.
Jo el que no tenen vergonya, i vull afegir que tampoc no tenen ni ètica. Perquè, per exemple, amb això mateix ara del sou dels funcionaris, o més que ells s'haguessin rebaixat no res, un 5% al sol, la gent callaria. I no protestaria ningú ni que li traguessin la paga. Però és que no tenen la vergonya de rebaixar, però és que ni un duro. És que és gros, eh? Jo no entenc com el sentit comú no els hi fa dir, doncs, escolteu, hi ha gent que està passant amb 300 i 400 euros, doncs potser que naltros, no? Potser que fem un raconet, no?
Aviam, quin sentit comú vols que tingui l'executiu quan l'altre dia a les Corts va aprovar la festa animalista com un bé nacional?
Stop, parem aquí un moment, i si voleu després tornem als toros i a les ILPs i a les dacions en pagament retroactives, perquè tenim la tercera trucada del dia. Perdó, bon dia, en què parlem?
Hola, sóc el Màxim Colpi.
Com? Perdó?
El Màxim Colpi.
El Màxim.
Màxim Colpi.
Quants anys tens?
7.
7 anys?
Sí.
Segur, no m'enganyes.
Vaig a classe de l'Ariadna.
Vale. Doncs Màxim, com l'Ariadna, també t'emportes aquesta segona entrada pel Madagascar 3 que has de recollir a taquilla, d'acord?
Vale.
I què diràs quan vagis a taquilla?
Gràcies.
Vale, a part de gràcies, pensa de dir que vas tocar Ràdio Falset, eh?
Sí.
Vale?
Vale.
Vinga, passa-t'ho molt bé, Màxim. Bueno, doncs bé.
Bueno, tenim les dues entrades
ja tenim les dues regalades. Entrades a la Diana i al Màxim, que els dos de 7 anys i que van a la mateixa classe.
Va ser clar, d'haver trucat a ell.
Doncs el que deia, quin sentit comú vols que tingui un govern que accepti una festa animalista que va bé cultural i havia de votar que no a la donació en pagament?
Dació en pagament.
L'havia de votar que no i al final va votar que sí per les circumstàncies que van passar aquell dia. Van haver dos suïcidis, la pressió del carrer... Però ells van fer una roda de premsa 3 dies abans dient que votarien que no.
Crec que el dia abans, o unes hores abans, havia sortit...
Dos hores abans.
Havia sortit el portaveu
al meu favor
del grup popular explicant per què no, perquè ja s'havia iniciat el tràmit de la llei dins del mateix congrés. Una qüestió burocràtica, si em permeteu que ho simplifiqui bastant.
Bueno, van votar que sí per la força. Però si haguéssim votat que no, com ho teníem previst, aviam, la gent com se pot menjar? Que donin una animalada com els toros, la facin festa nacional i les persones no els donin cap dret en quant a les hipoteques.
Però van votar sí, perquè va ser una pressió del poble.
Oh, clar.
I apretada, eh? I ben organitzada.
Sí.
Que n'aprenguin, que deia la porta, eh? Els que ens estan manant, que n'aprenguin. També, ojo.
Oh, i això anirà passant més, eh?
Home, més sovint, perquè si ells són incapaços, el veuran de passar. És que si no passa...
De totes maneres, jo penso que el que va passar amb això de la ILP de la dació en pagament, a part que desacredita, evidentment, la figura política, no?, dels representants allà, perquè això d'anar canviant d'opinió, penso que és el que més desacredita i el que més desorienta i el més et fa desconfiar si aquest grup de gent doncs, t'han de treure d'una situació. Però a veure, jo penso que hi ha una altra lliçó amb tot això i alguns mitjans se'n van fer ressò. És a dir, potser la societat civil, i abans tu, Rosa, en feies referència, potser tindrem que tornar a començar a aprendre a fer les coses plegats, a fer les coses d'una manera voluntariosa, segurament amb la mateixa vocació, com si fóssim és igual, entitats sense ànim de lucre, partits, etc, i construir les coses d'una altra manera. I construir, perquè la prova és que al final 1,5 milió de signatures van aconseguir paralitzar allò. M'agradaria no pensar que van ser els dos pobres avis que es van suïcidar.
També va sumar això.
Sí, però no vull pensar-ho, perquè llavors tirarem masses anys enrere i em venen al cap totes les situacions de terrorisme en aquest país que van motivar moltes coses polítiques. Però jo penso que l'arquitectura de la gent mobilitzada, organitzada i sota una idea... I no fa falta que hi hagin grans liderats, perquè penso que aquesta plataforma, justament si algú té, és això. Per tant, s'han acabat les fotos, s'han acabat els medalleros, s'han acabat i potser construir des de baix és algo que, a més, crec que comparteixen forces polítiques en aquest moment i amb representació dintre el Parlament. Per tant, el que nosaltres haurem d'aprendre és potser a construir des de baix.
Sí, però per fer això se necessita una neteja molt a fondo de la política actual.
No, la política... Penseu una cosa.
La política i els polítics.
Si jo una cosa tinc clara és que aquest país està en risc de caure com Itàlia, on t'ha estat banca, ha estat banca i l'administració pública i el món polític funciona en una banda i la societat civil funciona per una altra.
Si això passa
aquí, doncs hi haurà dos mons que s'interconnectaran, a vegades xocant, com l'asteroide aquest, no?
Sí. Bueno, sí. Sí, però després parlem de l'asteroide. De moment, Rosa, un moment, és que tenim una trucada. Sí, no. Bon dia, en què parlem?
Bon dia.
Digui'm, Gaspar.
Bueno, escolteu-me. Quan vau tu sortir, jo vaig entrar.
Sí.
Va haver un membre de l'Ajuntament que va fer dos vots en contra. Jo estic a favor d'aquest senyor que va votar en contra. Llavors vaig demanar la paraula, vaig fer un programa, del programa que tenim en Falset, que no hi ha ningú que es guanyi la vida, ningú se guanya la vida a Falset, de cap grami, perquè estem pel davall del 0000. Gràcies als que tenim més de 5 anys, perquè volia dir, escolteu, que només tinc 5 anys, de moment d'entrada per anar al cine.
No pot ser, Gaspar. A més, ja les hem donat.
M'ha agradat molt aquests dos infants que hem picat. Enhorabona. Com és? Vaig dir la situació del poble. I vaig dir que si no saben administrar, que fotin el camp tots. Perquè els que surten elegits per anar davant d'un poble, la primera obligació que tenen és administrar i donar la raó al poble, fer petites coses que moltes vegades són molt grans. Perquè hi ha una sèquia, ara no hi és, ara està arreglat, però si hagués sigut a temps una sèquia, una simple sèquia, ens haguérem estudiat saltar l'aigua pel primer pis. I això no es pot tolerar en un ajuntament que vol presumir que som els que manem. Si no en saben, no els mereixen ser. Vaig veure una xifra i em va semblar molt grossa. 25.000 i pico d'euros. Me sembla que això és un abús per la situació del poble. Però no hi havia ningú més. Hi havia 3 o 4 més del poble que no van dir res. No van dir res, sempre hem de ser el mateix, el senyor Raimon, que busca xifres petites, i el Gaspar, que fot 4 crits. Sí, i moriré siguent així, i no vull canviar. Avui tinc l'orgull que encapçalo un article al periòdic ara de la meva idea, i recordeu-la tots, per viure s'ha de gastar, però no malgastar, i a veure si entre tots aixequem el carro, i els que més ne tenen, doncs que es facin a l'idea que no s'ho mereixen, perquè hi ha molta gent que no arriben al mínim. Una abraçada a tots.
Gràcies, Gaspar, per la seva aportació.
Jo hi era, i vaig fotre bronca.
Gràcies, Gaspar, per la seva aportació.
Adéu. Falta valentia, no hi ha... Allò de dir, jo hi soc, implanto perquè em vegin. No hi és.
Gràcies, Gaspar.
Adéu.
Bueno, ja tenim un falsetà que ha donat la seva opinió respecte al sou de l'alcalde, cosa que s'agraeix. El Gaspar considera que aquests 26.900 euros són un abús pel moment que estem.
Són anuals, eh?
Són anuals, sí.
Hombre, aclarim-ho.
Deixem-ho clar, perquè si no hi pot anar bé.
Faltaria que fossin mensuals, Rosa.
No, que quan parlàvem de les retallades, que els altres, que tu més has anomenat la gent de Madrid. També convé que es retallin els que tenim aquí,
També.
Que tu més has dit els de dalt de tot. També. Els que tenim aquí a Catalunya també els hi convé una retalladeta,
No, també a tots, aniria a tots.
Crec que ja es va aplicar l'any passat. No era retallada, era més aviat retalladeta, però crec que ja es va aplicar.
Qui
torni,
a l'administració catalana, els càrrecs.
Qui torni, doncs, que no farà cap mal.
Cap ni un.
Bueno, abans parlàvem de la ILP. A mi em sorprèn que es presentin iniciatives legislatives populars, perquè almenys jo els entenc com un baròmetre per veure com està a la democràcia, això tan gran i que costa definir. I clar, vas veient que...
Explica el que és ILP perquè els nostres oients...
Bueno, una iniciativa legislativa popular és quan es reuneix un determinat nombre de firmes que està estipulat per la llei i pot entrar al Parlament.
Exactament, que són 500.000 més una.
Què passa? O quina és la lletra petita de la ILP? Que una vegada entra al Congrés o al Parlament, ha de ser el Congrés i el Parlament el que decideixi si aquesta prospera i s'entra a debatre i acaba, com ha de ser, com una llei, perquè és una iniciativa legislativa, o sigui, perquè acabi en una llei, passi tot el tràmit del Congrés i el Parlament. D'iniciatives legislatives populars, jo crec que no tinc les dades al davant, però són molt poques i la majoria de vegades topen amb la negativa del Parlament
sí,
i del Congrés.
Moltes,
o sigui,
moltes no,
no és només a Madrid, eh? Aquí a Catalunya també passa que es presenten ILPs i que és el mateix Parlament el que vota que no. Ja sigui amb excuses com...
Votar que no vol dir que ja no tenen dret a debatre.
No prospera.
No prospera la tramitació.
N'hi ha hagut diverses, eh?
N'hi ha hagut...
De més de 500.000 vots, eh? Perquè tornem a repetir que són 500.000 vots més un.
Però és que jo, a mi em serveix per veure, perdó, que tot i que existeixen, se'n fa poc ús i, a més, els polítics... Home, no diré que ho fan expressament, però en la majoria dels casos...
Jordi, això anirà més, eh? Si les coses continuen així, anirà a més. Perquè l'altre dia només va faltar el Draghi que digués que encara hem de retallar més, hem de pujar impostos, home. Més encara, eh? Però que aquest home que s'ha vingut l'enteniment que va parlar Espanya, no va parlar d'Alemanya, eh? Pujar més impostos encara, eh? De què viurà la gent?
És la pregunta del
sí, del
això,
és la
això no ho va dir una persona que passava pel carrer,
eh? És l'aventura del 2013.
Això no ho va dir una persona que passava pel carrer, eh? Va dir un gran representant de la Comissió Europea, no fotem.
Tancat al Congrés dels Diputats i que algú va decidir que no podia ser pública quan al final ell mateix, el mateix Mario Draghi, va dir que ell no tenia problema perquè fos pública. Que hem d'entendre, doncs, que el problema era dels diputats d'aquí, que el que li van preguntar no podem saber perquè podria ser, repeteixo, podria ser que fos molt, molt, molt dolent o no ho volguéssim sentir. Curiós el tema de la no compareixença de manera...
Sí, perquè, a més, pel que sembla, ell no tenia cap problema. I llavors, clar, això acaba demostrant que estem vivint en un món d'allò de la canalla, no? De les ombres xinesques. Anem a veure qui l'encerta, l'endivina, no? De totes maneres, jo parteixo amb el tema de les ILPs. Mm-hmm. A veure, iniciatives populars n'hi han hagut moltíssimes. Recordo que hi va haver, inclús a l'època, una mica de l'entrada a l'OTAN, etcètera, hi va haver, i sempre, doncs, majoritàriament han estat rebutjades, no? És curiós que una democràcia que diuen que és imperfecta, no tingui la capacitat de fer-se perfecta a través d'aquestes iniciatives populars, no? I jo crec que sobretot els membres del Congrés, etcètera, desaprofiten una oportunitat d'or d'anar una mica posant-se al dia, veient quin és el pols, el termòmetre de la societat, no? Quins temes estan preocupant, no? I el tema de l'adhesió en pagament, és evident que pel número d'afectats ja no és que preocupi, és que és un problema d'una gravetat extrema amb unes derivacions a tot nivell, a nivell assistencial, a nivell familiar, a nivell etc. Jo torno a dir, no em va agradar la manera que es va aprovar, perquè les coses s'han de fer per convenciment i un partit polític no pot canviar 2 hores abans de decisió. Això ja fa, i per sort o per desgràcia conec gent de la plataforma i els hi vaig dir, això fa pensar que no ho tindreu gens fàcil alhora. No. Ja podeu estar amb els ulls ben oberts perquè ho han fet, perquè els hi donava la sensació que en aquell moment l'ombra xinesca els hi podia ser molt desafortunada. I els podia deixar molt malament, pel que fos. S'hauria d'utilitzar més, sí. Una altra cosa és que la societat està totalment desmembrada.
Perquè això, la dació en pagament, penseu...
Retroactiva. No ens deixem aquest adjectiu perquè és molt important i ja veureu com a la llarga n'acabarem parlant. Vol dir que... si en el cas que arribés, voldria dir que la dació es podria aplicar abans de la data de publicació de la llei, que ja us podeu esperar. Bueno, en el millor dels casos, és un tràmit llarg i aquí pot ser un punt de discussió molt important.
Sí, però és que, a més, si això s'aprova, no, la gent que no es pensi que amb això s'han acabat els problemes de les hipoteques, perquè la gent se quedarà igualment al carrer, el pis lo perdran o la casa. Sí, la decisió de pagament te prenen el pis o la casa. L'únic que no poden reclamar és cap més deute. Per exemple, si tu deus 100.000 euros d'un pis i resulta que ara el teu pis està valorat amb 70.000, te prenen el pis i al damunt encara tenen la barra dit, no, te prenen el pis però és que me'n deus 30.000 encara. Això és l'única cosa que
se solventarà. Això és amb la dació se solucionaria.
Que se solventarà. Per una persona, normalment, quan li prenen el pis a la casa, si deu 30 o 40 mil euros a la caixa blanca, tant li fot, perquè ja és una persona ja que no té res. Què? Què li faran perquè digui 30 o 40 mil euros en un banc o en una caixa? Si no li poden fer res, perquè li han pres tota la vida ja. Ja no té diners, no té res. No.
Què passa? Que la dació en pagament va molt lligada també, com a mínim pel que veig que demana aquesta plataforma, al lloguer social.
Bueno, això també s'ha reclamat molt.
Perquè bàsicament, jo crec que aquí hi ha un tema important. Si a la Constitució dichosa resulta que hi ha un dret fonamental, que és el dret a la vivenda, doncs clar, lògicament, molt bé, tu entregues la vivenda, però també has de tindre una alternativa, i per això es busca sota determinades circumstàncies, de manca de feina, etcètera, no prestacions, doncs qui pugui haver aquest lloguer social, que la Generalitat ha començat a donar passos.
Sí, penso
important, s'ha fet el mapa de les vivendes de nova construcció desocupades. I jo penso que aquí això pot marcar coses, perquè és una dada que no la sabíem mai. Sempre veiem dades així al diari de que hi havia tantes vivendes, que es sorprèn la quantitat de vivenda que hi ha dalt al Pirineu. O sigui, jo crec que
al Pirineu, sí. I a la costa, i a Barcelona mateix.
Bueno, no cal
però Lleida i Tarragona són
tremendo,
els dos, els dos llocs que...
Jo crec que no cal anar gaire lluny.
No cal anar gaire lluny.
Aquí a Falset pots veure...
Sí, bueno, és que són les parts proporcionals.
I en municipis més petits.
Té un tant per cent, i Barcelona pues, té 2 milions i pico d'habitants, i té un altre tant per cent, però això ha afectat molt més a la costa i a les zones recreatives, com les pistes d'esquí, tot això, que es va construir dojo, allà s'ha quedat.
Jo, que ho he anomenat la societat civil, jo crec que està com a cremada. Potser hi va haver una època no massa enrere que...
Hi havia molt conformisme.
Hi havia llavors. Com... Estaven com a més garbosos, tots estaven més garbosos. I després que som lents a prendre decisions per tirar coses endavant.
Perquè amb una bufetada
no tenim
prou.
I una miqueta perucs. Som una mica així mal dit cagats. Perquè en el moment actual plataformes ja n'hi haurien d'haver com a mínim 3 o 4 que funcionessin ja, perquè hi ha un munt de coses per això. El de l'Ajuntament, petits que s'ho estem prenent en sèrio, ja hi hauria d'haver una plataforma i posada ja a tota pastilla, perquè si no el pal prendrà de dins el cistell.
Bueno, el que dius tu, la societat amb reaccionar lentament és veritat, perquè una bufetada s'ha aguantat, dos també, 3, 4, però ara, quan no es caigui la quinta, perquè ens caurà, doncs, ja veus...
No, i almenys això hi ha altres coses que...
La gent se moure. Diràs, la gent abans eren més conformistes perquè la gent, tothom tenia feina, tothom anava vivint, no se'n donava compte que tenia una deute a 30 o 40 anys, com que la podien anar pagant, però a la que això ha canviat, doncs, i veu que el càstig és permanent sempre sobre el que ha dit la Maria de Mora, sempre paga els mateixos, que són la base de la societat, els més desgraciats, els que tenen nòmina i no es poden escapar per cap puesto. Clar, arriba un moment que la gent, per molt tranquil·la i pacífica que sigui, diuen, bueno, prou, ja tu, ja, això no pot ser, ja tu. És que ja m'estan tocant la moral per tot arreu, tu és que m'estan trenant hasta la sala de les orelles. I això és el que mourà, doncs, més plataformes, si no ho veureu, a menys que canvi radicalment, que no ho veig possible en uns anys, ja veureu com,
però
com
mira,
tot això...
Però mira, jo era, avui que som dissabte, dijous, dimecres, érem un institut a Tarragona, i hi havia els sindicats, havien convocat, no era una plataforma, eren els sindicats, havien convocat una assemblea per tot el cacau que tenen, eren de secundària. Saps quanta gent hi havia? I mira que hi ha instituts a Tarragona. Doncs no passaven de 15. I dius, com pot ser que aquest professorat de les comarques de Tarragona convoqui qui convoqui, tu, i si no t'agraden els sindicats, doncs belluga't tu. No? No puguin haver aquí una reunió, com a mínim, de 100 personetes. Doncs no passaven de 15. I dius, doncs aquí hem arribat amb un conformisme total, en què, vull dir, és que no s'acaba d'entendre.
No, però ja t'he dit que es mourà, la gent.
Ja.
Fins ara hi ha hagut bastant conformisme, però això se dispararà. Pensa que tots els grans canvis sempre ha sigut perquè al final s'ha mogut la base de la societat. Si no ves mirant els passos de la història, cada vegada que hi ha hagut un gran canvi ha sigut perquè la societat s'ha girat contra els seus representants.
De totes maneres, no podem oblidar una cosa. La societat pot estar adormida, però continua existint. I la prova de que existeix i en determinats moments reacciona, per exemple, la vam tindre aquest Nadal. En una època de gran crisi i de grans dificultats, tot el tema relacionat amb els aliments, amb entrega d'aliments, maratons, etcètera, etcètera, doncs va superar totes les expectatives i va superar tots els rècords. Per tant, aquí hi ha algú que fa... Que
Aumenta la solidaritat, això sí, clar que augmenta la solidaritat en temps de crisi.
Ara és el que deia la Roser. La solidaritat està molt bé, el sentiment està molt bé, però també és cert que ara té de millorar la participació. Rosa? El sentit de que penso que hi ha un cert sector de la societat que queda adormida allà i es conforma amb una situació que li és negativa per tots.
Ha d'arrencar, jo trobo que ha d'arrencar d'una manera o altra, hem d'arrencar, perquè si no és que no s'entén. Vull dir, clar, i també hi ha coses que desorienten, perquè per exemple vas a un restaurant i hi ha gent.
Però no tanta.
Sí, no tanta, però hi ha gent.
Sí, Rosa, però n'hi ha hagut molts que han tancat.
Vas a molts grans magatzems i també, déu-n'hi-do, els que tanquen són les tendetes.
Sí, clar,
però els grans magatzems
no poden
va fent...
amb els grans magatzems.
Home, clar que no poden, perquè tots anem als grans magatzems, no se'ns acudeix anar a la tendeta del costat.
Perquè la crisi ha arribat,
clar,
a totes naltros, bandes.
Exacte,
si no n'hi ha.
Exacte.
No n'hi ha.
Oh, ja, però per què no n'hi ha? Perquè la gent no hi va. Clar.
No, la gent no hi va perquè les grans superfícies se'ls han menjat.
Oh, ja.
Escolta,
però qui els ha donat el menjar a les grans superfícies? La gent, no? Si no hi hagués d'anar la gent...
Sí, clar que sí.
És el peix que mossega la cua.
Bueno, però això és el que diem del capitalisme, pues, agressiu.
Digue-li com vulguis.
No,
de totes maneres, les grans superfícies estan patint...
Sí,
I veurem canvis, eh? I veurem canvis importants.
Però per ara han sobreviscut les botigues petites.
Sí, però penseu una cosa, els números que estan entregant, que estan donant a conèixer les grans superfícies, marquen dues coses. Primera, la gent ja no agafa el cotxe per anar a comprar, que això fa molt temps que ja ho veiem vindre. I la segona cosa, el problema general no és que anem a les grans superfícies. El problema general és que no gastem tant a l'hora de fer les compres i, per tant...
Perquè no cobrem tant.
Perquè segurament no hi ha tanta disponibilitat, hi ha por, hi ha desconfiança...
I compres avui per demà.
I tal.
Compres avui
per
demà.
Però, bueno, la crisi està arribant. En aquest moment, el sector de les grans superfícies és com un acordeon. Es obre i es tanca amb operacions entre ells, que en el fons el que estan marcant doncs és això, les dificultats que ells tenen també d'aguantar unes estructures. La crisi ha arribat a tothom,
sí.
I no al consum.
Sí, home, clar. Sí, però les grans superfícies són les que per ara ho aguanten millor. No tenen fórmules molt més potentes que una botiga petita per sobreviure.
Perquè tenen més recursos.
Sí, clar.
A veure, recordem que les grans superfícies, el primer accionista de moltes de les grans superfícies que diem nosaltres, qui són? Són pools bancaris.
Clar. senyor Batxull.
Ara ja no, però tots sabíem que Bravo era en part propietat de la Caixa. O que la cadena Carrefour tenia una participació d'un banc francès. A veure...
Falten 5 minuts per arribar al final d'aquest programa i ara demano disculpes als oients perquè faré una qüestió que vaig fer la setmana passada però és que hi dono voltes i més voltes i potser perquè no ho vaig viure no acabo d'entendre o potser tinc una opinió equivocada, però la setmana passada hi va haver una reunió del Consell Europeu en què es van pactar els pressupostos de la Unió Europea i resulta que a Espanya li va sortir que era receptora de fons europeus,
sí, eh?
Quan se suposa o en teoria es va dir que el 2013, si les coses anaven bé, Espanya hauria de ser hauria d'aportar fons a la Unió. Ahir precisament, perdó, abans de la intervenció del Cristóbal Montoro del Ministeri d'Administracions Públiques i Hisenda d'Administracions Públiques, la vicepresidenta del govern va a una pregunta d'un periodista va comentar que o va considerar un èxit aquest fet de que Espanya fos receptora. I jo potser ho tinc mal entès, però després de 27 anys, el fet de que no hagi canviat aquesta situació és motiu per alegrar-se'n, no, per treure pit?
Perdona, no és un èxit, això és un fracàs.
Doncs les altres instàncies de Madrid ho entenen així.
De passar a tindre que pagar vulguin dir que l'economia està mig bé a cobrar... vol dir que segueixes igual o pitjor de pobre que abans, no fotem. El que passa que la gent diu, mira, rebrem 2.300 milions d'euros. Ah, mira que bé, tu. Però això no ens tocava, així. Això vol dir que ens ho donem perquè pobres desgraciats.
Ho han venut així.
Els espanyolitos a un van mal, tu.
Home, jo imagino de totes maneres que quan parlen d'èxit es refereixen més de que hi ha alguns temes que continuen sent estratègics, que si no és sigut perquè som receptors de fondos, doncs la veritat és que és quedat molt tocat. Per exemple, si mal no recordo, en tema agrari, per exemple, continuarem sent receptors. I pensem una mica només en el nostre entorn, que deixéssim de rebre aquests ingressos, doncs la veritat és que tindria un impacte.
Sí, home, clar que sí.
I després hi ha un altre tema. Una de les coses dels projectes que sembla que vol revolucionar una mica el tema que té aquest govern és precisament el tema de l'atur juvenil, perquè Europa ja no ens tolera més atur juvenil. Aquest famós pacte que ahir es va fer entre sindicats, patronal, etcètera, etcètera, amb les 150 mesures, tot és fons social europeu. Mm-hmm. Per tant, aquest és un tema que si no fossin receptors i només fossin aportadors de fondos, doncs no es podria tirar endavant. I veurem quan surti les 150 mesures en què consisteix, no? Però sembla que hi ha bastantes esperances posades en aquestes accions.
Mm-hmm. Haurem d'estar pendents doncs, que surti aquest fons. Ara ja estem entrant en l'últim minut, moment ja per anar acomiadant-nos i avui doncs, tenim bastants agraïments. Primer, com no, a la Rosa, gràcies per estar aquí, al Miquel i a l'Enric per estar en aquest estudi.
Gràcies.
De Ràdio Falset. També, com no, a l'Ariadna i al Màxim, que pel fet d'haver trucat s'han portat aquestes dues entrades per demà a la tarda veure la pel·lícula Madagascar 3 a l'Artesana aquí a la capital de Falset. Com no, agrair al Gaspar i a la Maria la seva aportació. I avui, si em permeten, no puc deixar d'apuntar doncs la meva sorpresa de que ens hagin trucat de Móra d'Ebre. Jo és una cosa que crec que des del temps que estic aquí al davant no m'havia passat mai, cosa que m'alegra molt que des de la comarca veïna doncs, també estiguin atents al que fem amb totes
trucat,
les ganes.
Han trucat i t'han felicitat, aquesta...
Bueno, això ja és una cosa, és un tema personal. I també, com no, a tots els que esteu a l'altra banda, la setmana que ve, com no, hi haurà més tertúlia a partir de la 1:05 aquí a la sintonia de Ràdio Falset. Gràcies i que passeu un bon cap de setmana. I em deixava l'Ivan Jonès, que ha fet de tècnic i també una miqueta de productor avui. Coses que passen, Ivan. Adeu. Thank you.